systems are offline.
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més a Vitamina Dance. Canviem de registre, deixem les cordes de la guitarra per donar pas a les controladores dels DJs, als vinils i a la música electrònica. Jo sóc Toni González, presentador i director d'aquest programa que ens va inventar fa aproximadament 3 anys a Ràdio Sabadell. Ens van donar l'oportunitat de començar aquesta aventura i a dia d'avui l'equip creix. Tenim la taula plena de convidats, però també, com deia, d'equip. És molt important sempre rodejar-se de bons professionals i és avui un bon moment per recordar-ho també, només començar el programa. Avui, com podeu escoltar, s'escolta més ambient aquí a l'antena de la 94.6 perquè estem a l'exterior, estem fent un programa exterior a l'Hotel Urpí, des del Terrat Urpí, des de la part més amunt del terrat. Tenim unes vistes espectaculars d'aquest skyline de la ciutat. I avui programa especial del Vitamina en aquest Música a la Teulada. I agafem aquesta segona hora fins les 11 per parlar de música electrònica. Abans de començar, repassem una miqueta per on ens podeu escoltar, com cada setmana, a través de la 94.6 FM o via internet. Ens podeu escoltar a través del nostre enllaç en directe. radiosabadell.fm. I aprofitem que avui tenim tantes orelles aquí al Terrat Urpí per comunicar-vos que tenim un correu electrònic vitamina@radiosabadell.fm. Aquest any hem estrenat segona hora, normalment fèiem de 10 a 11 repassant les novetats del gènere electrònic, però hem començat a oferir una hora més, així que són 2 hores de Vitamina i en aquesta segona hora oferim sessions a càrrec de digis locals, fem una mica d'altaveu, mai millor dit, per als digis de la ciutat, i els oferim aquest espai, així que si coneixeu DJs que els agradi la música electrònica d'aquí de la ciutat o de la comarca, tenen aquest correu a la seva disposició per enviar-nos la seva proposta. I com sempre, la resta d'informació a les nostres xarxes. Us animem a que ens seguiu a través del nostre Instagram, Facebook, Twitter, @vitamina946. Feta aquesta introducció, comencem i anem al sumari. Som-hi!
11 de cada 10 metges recomanen una bona dosi de vitamina a la setmana.
Hem començat el programa doncs parlant d'això d'equip, i és que el Vitamina aquest any s'ha ampliat. Aquí a la meva dreta tinc a la Judit Saez, que és la nostra periodista de capçalera. Què tal, Judit, com estàs?
Hola, molt bé, Toni.
També a la meva dreta tenim en Sergi Cubero. Com estàs, Sergi?
Molt bé, Toni.
Membre de producció. I també aquí a Segudet el nostre company en Daibro, en David, que més tard també farà presència aquí a la taula del Vitamina per fer de les seves. Què tal, David, com estàs? Doncs aquest és l'equip del Vitamina, un bon equip de gent jove amb moltes ganes, amb molta energia, per oferir-vos cada cap de setmana aquestes píndoles d'energia. Anem a repassar una miqueta de què anirà el programa d'avui. Ja us avisem que no escoltarem tanta quantitat de música com cada setmana, sinó que parlarem molt, farem tertúlia en DJs locals, però la Judit té tota la informació del que tractarem avui en aquest Vitamina Outdoor, que l'hem dit així, no, Judit? Outdoor.
Sí, l'hem dit així, Outdoor, estem a la terrassa de l'Urpí. I sí, realment avui tenim un programa una mica diferent al que estem acostumats a fer, no, cada setmana. Per què? Perquè tenim entrevistes, tenim una tertúlia amb DJs locals d'aquí de la zona, i també tenim un combat musical.
Un combat, però sense sang, eh?
Sense sang, tot música.
Un combat musical, aquests combats radiofònics que també tindran lloc avui a la part del final d'aquest Vitamina. Però avui comencem parlant de formació, no és així?
Sí, parlarem una mica de formació, perquè jo no sé si tu sabies, bueno, abans ho has comentat, no per sobre, però jo no ho sabia i em vaig quedar molt sorpresa, perquè ja ara et pots formar per ser DJ. I de fet, a Sabadell, a la nostra ciutat, hi ha un centre, no?, especialment on s'hi fa aquest curs, que és un cicle mitjà.
Aquí avui a la terrassa, aquest Terrat Urbí, ens acompanyen molts DJs, començo a veure cares molt conegudes i jo els m'agradaria preguntar-los, no, aquesta gent que porta tants anys punxant, si ells van trobar aquests estudis amb els quals formar-se i començar a ser DJ. Però per això avui hem convidat al Vitamina a diferents persones que ens parlaran de la seva experiència, però sobretot ens informaran d'aquesta manera, no, de convertir-se avui en DJ, perquè és molt important que s'hagi treballat això des de la part més important, que són els estudis, des de l'escola, i és per això que avui per això hem convidat a la directora del Centre Tècnic i Creatiu d'aquí de la ciutat. Ella és la Meritxell. Què tal, Meritxell?
Què tal, Toni?
S'escolta bé, sí.
S'escolta, doncs
aquí tenim a la Meritxell, que és la directora del Centre Creatiu i Tècnic de Sabadell, que ens ve a parlar d'aquest grau, no? D'aquest grau d'educació relacionat amb el DJ. I també ens acompanyen un parell d'alumnes, en Sergi, que és membre de l'equip. Què tal, Sergi?
Molt bé, Toni, com estàs?
Abans hem comentat que tu ja ets tot un veterà perquè ja has finalitzat aquest cicle.
Sí, ja el vaig acabar l'any passat. El faig en el CP Villar, és el Centre Politécnic Villar, que està a Barcelona, per qui no sap on està i tal, a la plaça Lesseps, concretament, per la zona de Gràcia. I bé, molt bé, la meva experiència és molt positiva. Vaig gaudir molt durant 2 anys. T'ensenyen tant continguts d'imatge com de so. I bé, sobretot el segon any és una passada, perquè t'expliquen i t'ensenyen a tot el que és el treball diari en un show, que és el DJ.
I a l'altre costat de la taula ja tenim en Sergi, que ens ha explicat, doncs, que ell ha finalitzat aquests estudis i que es troba encantat amb aquesta formació relacionada amb el món del DJ. Tenim el Manu, altrament conegut com a DJ Numax. Què tal,
Bona
Manu?
Bona nit, Toni, què tal?
El Manu ja ha passat pel Vitamina, ja l'hem fet passar per la cabina del Vitamina oferint-nos la seva música. I el Manu ara mateix estava estudiant primer curs.
Segon.
Segon. Aquest curs de videojockey, que són 2 anys en concret. I per això ens hem convidat també a la Meritxell, que és la directora, per parlar-nos en què consisteix, no, aquest cicle. Així que, Judit, comencem a conèixer més detalls en què consisteix aquest cicle i com ens podem informar dia d'avui per començar a ser DJs.
Doncs sí, de fet, per això t'hem convidat a tu, no, Meritxell, perquè ens expliquis una miqueta com aquest cicle, com s'ensenya, no, una persona a ser DJ, i també ens interessaria saber una mica realment la gent, els nois i les noies que s'apunten, realment comencen els estudis per ser DJ?
Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me, per convidar Creatiu i Tècnic Sabadell. Aleshores, bé, és un cicle formatiu, com heu dit vosaltres, és nou, no és massa conegut, però crec que és una gran oportunitat precisament per formar en oficis que fins ara, doncs, s'havia de formar la gent veterana de manera, doncs, bueno, com podien, no? Pràcticament. Aleshores, ara, des de fa ja uns anys, hi ha el cicle formatiu de grau mitjà homologat pel Departament d'Ensenyament, per tant és FP, és un títol oficial, en el qual està determinat una sèrie d'oficis relacionats amb tot el que és el tema d'imatge i so. I per aquí s'inicia. Realment no s'inicia pròpiament només estudis de DJ, sinó que els alumnes que estan interessats en aquest cicle busquen iniciar-se amb imatge i so. I dintre d'imatge i so coneixen 3 grans oficis, que és una mica, doncs, l'orientació d'aquest cicle formatiu. Un és tot relacionat amb imatge, amb foto fixa i amb vídeo. 2 és relacionar precisament amb tot el que és el tema de preparació i sessions de DJ, i posteriorment també hi ha tot el que és el tema de vídeo, com deia, i tot el que és el tema d'edicions de vídeo. Per tant, són com 3 àrees que iniciem els alumnes amb tot aquest ofici. Primerament, el primer any, doncs, iniciem amb tot el que és el tema de fotografia, amb el tema de vídeo, amb tema de programes vectorials, per tot el que és el tema d'edició de vídeos, i tot i que hi ha molta pràctica, és una mica més teòric, tot i que nosaltres intentem que tota la teoria que nosaltres donem, tot sempre després es practica. Jo crec que és la manera de que realment l'alumne coneix l'ofici, no? L'ofici del so i l'ofici de la imatge. En el nostre cas es practica en les nostres instal·lacions, però també en convenis amb altres entitats, amb altres col·laboracions, com teatres, com per exemple el Sant Vicenç d'aquí a Sabadell mateix, no? Aleshores, durant el primer any, és el que comentava, és tot el que és el tema més de preparació de sessions de DJ, per exemple, que és el cas, no?, d'aquest programa, que parlem més del tema de DJ, doncs en el cas pràcticament de l'àrea de DJ, comencem una mica amb la producció musical, perquè entenem que un DJ ha de conèixer una mica la producció musical, tot i que no és l'ofici tampoc, però sí que ha de conèixer una mica d'harmonia, una mica de història, no?, també de la música i dels diferents estils. Perdó, els diferents estils, perquè al final un DJ entenem que el públic pot ser molt divers, pot ser en una festa, però pot ser també en una presentació comercial, no?, d'un producte.
Perquè, clar, en aquesta línia, no, com prepares una persona perquè realment aprengui què ha de punxar? O no sé si us centreu una mica en aquest àmbit.
Primer, han de conèixer els continguts, és a dir, que tinguin recursos, és importantíssim. Suposo que el Manu, doncs, amb això també té l'experiència, no?, d'haver passat el primer any, però primer és conèixer els recursos que puguis arribar a tenir, tant a nivell de musicals com a nivell tècnics, perquè el primer any, doncs, també treballem tot el que és el tema de tècnics de so, i un DJ que moltes vegades, doncs, bueno, estàs a la plena sessió i de sobte alguna no funciona, doncs han de tindre les capacitats i les habilitats suficients com perquè allò se solucioni en 2 minuts, perquè tens el públic al davant i allò no pot parar i allò ha de continuar, no? Sí. Per tant, crec que és molt important els recursos de continguts, a què has de punxar, tenir clar què demana el públic, tenir clar què funciona, i per això el que ens funciona molt bé a la nostra escola en concret és els professionals, els nostres docents.
I doncs, quines sortides tindria aquest cicle, no? Perquè has comentat que es fan pràctiques a altres llocs, no? Com podria ser això en un teatre, potser també en una ràdio, no? Però quines sortides té realment?
Clar, estàvem parlant del primer any. El segon any és quan entra la pràctica real d'aquest cicle formatiu. Llavors, el segon any és quan realment es fan les animacions de sessions musicals i sessions visuals. Aquí sí que posem en pràctica tot el que són les sessions de DJ, posem en pràctica sessions de mapping, per exemple, que no n'hem parlat, però tot el que és el tema visual i totes les noves tecnologies a nivell de mapping, és a dir, les projeccions no només amb una paret, sinó amb una estructura arquitectònica, també té una sortida que avui en dia, doncs, realment ens ho demanen molt, i tot això és el contingut de segon. I segon realment és quan l'alumne ja s'expandeix, disfruta molt més. Per què? Perquè posa en pràctica tema de so, tècnics de so, tècnic de tot el que és el tema d'edició de vídeos, i a tot això que va practicant durant el segon any, aquí sí que és realment les ocupacions i les sortides professionals.
Clar, és un cicle molt, molt ampli, no? Perquè tractes vídeo, tractes música i també tractes, doncs, una mica so, que no té per què ser música, no entenc. Però tot i així, animaries a una noia o un noi que li interessés ser DJ a fer aquest cicle?
Absolutament, és el que deia potser al principi, no? De que fins ara, doncs, els DJs actuals i professionals s'ho han tingut que fer com han pogut. Doncs, coneixent altres professionals que els han transmès, ara tenen la sort de que tenen professionals amb un contingut estructurat que els hi passen els seus continguts, és a dir, i que els hi passen la seva experiència, que això és boníssim, no? El fet de dir, doncs, amb aquest material, amb el tractor, amb el software, i què funciona i què no funciona, i això és importantíssim. Llavors, doncs, tenir aquesta possibilitat, jo crec que només això ja val la pena, a part del títol oficial que suposa, doncs, tenir un títol de la Generalitat i d'FP, no? En aquest cas.
Clar. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Meritxell. No sé si vols afegir alguna cosa.
Simplement dir que, a més, és un títol que hi ha pràctiques amb empreses, i crec que això que també és un punt importantíssim, perquè és el pont entre l'escola i el món real. Aleshores, tot aquest cicle dona l'oportunitat de fer pràctiques a ràdio, per exemple, amb vosaltres, no?, que brindeu aquestes oportunitats, a televisió o amb estudis de comunicació, pels que realment, doncs, els interessa més la imatge, o tots aquests alumnes, després tenen la possibilitat de continuar amb el cicle formatiu de grau superior, no?, i especialitzar-se. Vull dir que futur, tot i més.
Vale, doncs perfecte, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Doncs hem conegut en aquesta primera part, no?, aquesta manera d'introduir-se dins del món del DJ, i la part més informativa a través de la Meritxell, que avui en representació de l'escola CTS com a directora ens acompanya aquí al Vitamina. I ara anem a conèixer, doncs, l'opinió dels alumnes. Hem dit que en Sergi ja ha finalitzat aquests estudis i actualment es troba estudiant grau superior. És així, Sergi?
Sí, és així, com tu has dit. Ara
He començat el grau superior de so i bé, bueno, de moment ho porto bé, són moltes fórmules perquè realment el so no deixa de ser física pura i dura, però bueno, s'ha de treballar cada dia i s'ha de currar un. I la meva experiència en el grau mig, doncs, com ho he dit, molt positiva. He après moltíssim.
Què és el més important que has après, Sergi?
El més important és a l'hora de... Jo crec que a l'hora de conviure, entre comilles, en una empresa, a l'hora de fer pràctiques, a saber treballar i a saber aprendre realment. Sobretot, és que realment és aprendre. Quan vas a fer pràctiques en algun ofici relacionat amb l'audiovisual, amb el món audiovisual, doncs realment aprendre com funcionen, a tindre paciència amb tu mateix també a l'hora de saber fer les coses bé, tenir el teu temps, també estar molt atent.
I aquest grau, Sergi, aquest grau mitjà, ha sigut com un tastet perquè a dia d'avui estiguis fent el grau superior?
Realment he tingut l'oportunitat d'ara estar aquí, o sigui, ara em trobo aquí, sent productor del Vitamina Dance, gràcies a les pràctiques que vaig fer a la Ràdio Sabadell l'any passat, i dono les gràcies al Toni González, que em va ensenyar també.
T'han tractat bé, no?
Sí, m'han tractat molt bé. Aquí tenim el Pere Massaguer i el Pau, també uns periodistes excel·lents que m'han ensenyat molt. I si parlem
amb el Manu, que es troba ara mateix fent segon, Manu, et veus com el Sergi fent l'any que ve o d'aquí un temps al superior?
A mi m'agradaria fer-ho, però sent DJ, com ja hem parlat abans, mai saps quin camí acabaràs agafant i quines portes se t'obriran.
Ostres, quina expectativa, no? Més gran que tens, bueno, com a DJ.
Okay. Si no tiraràs cap amunt, després et quedes curt.
Estàvem repassant els crèdits d'aquest grau. Hi ha un que és anglès tècnic.
Sí.
És important per un DJ o per un tècnic de so aprendre anglès?
Sí.
I com ho portes?
És el més important, perquè a l'hora de llegir riders o de parlar amb un contracte, per exemple, que et diguin pues, has d'anar als Estats Units i llegir-te el contracte aquest, on estan marcades tot el que cobraràs, l'hotel, tot això, si t'ho fiquen en anglès i no saps llegir-ho. I bueno, s'intenta portar, no?
I quin és el crèdit que més t'agrada?
DJ.
El de DJ, no?
Sí.
I la part d'il·luminació?
És una part molt interessant, realment. Té la seva màgia, perquè al final és com pintar un quadre. I pintes l'escena amb la il·luminació.
Sempre diuen, no, que una sessió es pot fer amb so, però tampoc si no hi ha llum...
Clar, és com que falta alguna cosa.
És com un 50%, no? Sí. És una bona fusió, no? de música, d'il·luminació, i en aquest cicle que estem comentant avui us expliquem. Doncs aquesta ha sigut l'experiència dels alumnes, d'en Sergi Cubero, del Manuel, del DJ Numax, que avui ens acompanya, i també de la Meritxell, que ha vingut en representació de l'escola, del CTS, d'aquí de Sabadell, del Centre Creatiu i Tècnic, que ens han parlat, doncs, això, d'aquest grau per estudiar a ser DJ. Així que si ens esteu escoltant, avui en dia que sapigueu que es pot formar. Si sou joves i esteu escoltant ara mateix el Vitamina i teniu ganes, de cara a l'any que ve, doncs ja sabeu, entreu al web de la Generalitat, al web del Centre Creatiu i Tècnic de Sabadell, i veureu tots aquests crèdits, perquè la veritat és que criden molt l'atenció si teniu aquesta passió i aquestes ganes per oferir música i també aprendre a il·luminar, aprendre a ser tècnic de llums, i qui sap si com en Sergi, doncs, acabant fent més estudis i fent-se més professional en tots els sentits.
A veure, sí, jo espero que sí, espero créixer com a persona i com a treballador en aquest món i a donar-li temps, clar.
Com a persona, és molt important això, m'agrada. Doncs moltes gràcies a tots i nosaltres seguim amb més Vitamina, fem una pausa.
Gràcies.
I tot seguit fem una mica de tertúlia amb DJs locals.
El Sabadell mai havia guanyat contra l'Ebro.
Ebro 1, Sabadell 3.
Tampoc contra el Teruel.
Sabadell 2, Teruel 0.
I el Cornellà encara se li resisteix. Fins aquest diumenge.
Sabadell en joc.
Ara, a per la quarta victòria consecutiva i a l'assalt del play-off. Diumenge, a partir de 11:45 del migdia i des del nou municipal de Cornellà, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Osos Coidi y escucha los partidos del Sabadell en Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Take your mark. Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Vitamina Dens, amb Toni González.
Seguim, estem en directe aquí des del Terrat Urpí. Ara mateix passen 23 minuts a les 10 de la nit i estem en aquesta segona franja, avui en aquest especial de la música a la taulada de Ràdio Sabadell 94.6. I esteu escoltant Vitamina Dens, avui Vitamina Dens especial, outdoor. Què tal, Judit?
Pues superbé.
S'està molt bé. La setmana passada vam tenir problemes amb la meteorologia, ens va jugar una mala passada.
Sí, no vam tenir gaire sort, la pluja
però estava complicada. Però avui estem aprofitant aquesta nit de divendres fent aquest especial i esteu escoltant, com deia, Vitamina Dens, la teva píndola de ritme. I seguim amb més ritme. Hem parlat de formació, hem començat fent una miqueta de xerrada sobre la formació i ara farem alguna cosa més que xerrar, que és fer tertúlia, fer debat i obrir aquest espai d'opinió als digis de la ciutat. A mi m'agrada molt sempre convidar-vos, us conec de fa anys, a la gran majoria, i és tot un plaer sempre rebre un sí cada cop que aixeco el mòbil i us obro pel WhatsApp de «Ei, voleu venir a parlar de música? Ei, voleu venir a parlar de DJs i d'aquí de la ciutat?» I sempre «Sí, Toni, clar que sí». Així que us dono les gràcies per avançat, abans de començar a presentar-vos, perquè us faig les cares i la gent d'aquí també ho està veient. Doncs avui obrirem això, espai de tertúlia al Vitamina, per parlar una miqueta de diferents temes relacionats amb el DJ, aquesta figura del DJ, que de tant en tant falta aquest reconeixement per part del públic, i si més no, de tot el gènere de la música electrònica, però també d'altres estils musicals. Avui ens acompanyen aquí a la taula en Carles Anton, ell és DJ i estudiant d'enginyeria en sistemes audiovisuals a la Universitat Pompeu Fabra, i DJ. Què tal, Carles?
Molt bé, Toni, molt bona nit.
Ha sonat molt això de la...
Molt tècnic.
Molt tècnic, bueno, no?
Tothom em pregunta què és, i és bàsicament el grau d'imatge i so, l'únic que hi ha en grau, fent més tècnic.
Fent d'universitari.
Exacte. No moltes necessita... matemàtiques.
A la universitat necessiten DJs o no? No feu festes?
No, es fan a discoteques ja privades. A la meva universitat som molt poc d'aquest estil.
A l'altre costat de la taula tenim en Nes, que és tot un, bueno, podem dir un veterà de la ciutat, porta molts anys, fa molts anys que ens coneixem i, com deia, té molta experiència sobretot en zona hermètica. Avui parlarem de zona hermètica.
Sí, hola, bona nit, Toni.
Què tal?
Molt bé, aquí, encantat de venir una vegada més al teu programa i res, a veure què ens pregunteu.
Avui ens has portat fins i tot algú de música.
Sí, però bueno, m'han dit així com ha sigut una miqueta imprevist, no sé si arribarem a posar-ho.
Ernest,
si serà possible.
Combina aquesta vessant de DJ amb la de productor, hem escoltat diferents produccions seves en aquests últims anys. I al meu costat, tot just a la meva esquerra, tenim en Pere Guardiola, també digi sabadellenc i amb forta experiència en el món de l'oci nocturn. Ara mateix es troba de resident aquí al centre de la ciutat, a la discoteca, al Musical. Què tal, Pere?
Molt bé, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Primer cop, t'estrenes avui al Vitamina.
Sí, correcte.
Per la porta gran, aquí, en directe i des de la terrassa de l'Urpí, d'unidó, no?
Encantadíssim, la veritat.
I a l'altre costat, que s'ha afegit així a última hora, no el tenia mal guió, però l'he vist entrar per la porta i dic, home, avui també li hem d'oferir una mica d'espai. En Roy Moroter, nom artístic.
Bona nit, company, com estàs?
Tot bé?
Perfecte.
També productor i combina aquesta vessant de DJ com a productor. Hem escoltat segurament moltes produccions teves i la gent et coneix? O és això del ghost producer, aquella figura que hi ha darrere... Digues una cançó que hagis fet i que potser la gent dirà, ostres...
Trutxa, trutxa.
Aquesta l'hem escoltat segurament a la televisió, doncs en Robi ens acompanyarà avui en aquesta tertúlia. I comencem, Judit, comencem posant temes sobre la taula, perquè m'agradaria molt i molt escoltar l'opinió dels nostres convidats avui.
Doncs sí, mira, començarem a presentar els temes amb unes bateries que he fet perquè vaig sortir al carrer a preguntar als sabadellencs i a les sabadellenques què opinaven sobre diferents temes, no? I un d'ells era pues, la figura del DJ, que creuen ells que és un DJ, quin tipus de música escoltaven o també doncs, per on surten de festa, no? Llavors, la primera, si voleu, podem començar per què creuen ells que és un DJ, no? Què contesta la gent quan preguntes què és un DJ realment.
Som-hi, anem a escoltar.
Un DJ és una persona que el que fa és posar música en un establiment, discoteca o local i bueno, intenta una mica doncs, posar les cançons quan toca, bé, seguint el ritme i això.
Bueno, és algú que punxa música a les festes o en sales i que sol tenir com una taula de mescles o, no sé, i uns discos.
Per mi un DJ, bueno, com qualsevol grup de música o cantant, no? Vull dir, és una persona que fa música i de l'estil que m'agrada i l'escolto.
Un DJ doncs, és un artista que produeix música o les mescla o fa remix i tal, o la crea ell a partir d'un ordinador o, bueno, a partir de sons.
És algú que posa música, o sigui, tria les cançons, fa una preparació abans i posa música que li podria agradar a la gent per ballar.
Bueno, per mi un DJ, o sigui, realment són... Bueno, jo considero que són músics i que... O sigui, fan produccions de música. Llavors, no sé, suposo que es guanyen la vida amb això. Fan la seva pròpia música i si cal, pues, els concerts, pues, posen cançons d'altra gent o el que sigui, les trien elles, però... Bueno.
El concepte de DJ està molt, molt prostituït. Hi ha gent que fica cançons i hi ha gent que les crea. És a dir, un DJ bo per mi és el que crea les cançons i les punxa.
Bueno, hem escoltat una mica, no, què diu la gent. Veiem opinions molt diverses i jo no sé si vosaltres que esteu avui aquí aneu fent gest de sí amb el cap i gay no.
Bueno.
No sé si us sentireu identificats.
Clar, és que hem començat escoltant que un DJ és una persona. Gràcies. Gràcies.
Això per començar.
I hem seguit doncs, escoltant doncs, que deien que com qualsevol grup de música és un artista que crea. Bueno, diferents opinions. Bueno. Per vosaltres, què és un DJ? Com ho sentiu?
Jo, més que res per les opinions que he escoltat, veig que barregen bastant dos conceptes. Una, el de DJ i l'altre de productor. Que moltes vegades un DJ és productor, però no sempre és així. Llavors, he vist que ho entremesclen, creuen que tots els DJ són productors per defecte, però realment bueno, no és així. I també hi ha molts productors que no arriben a fer mai de DJ.
És difícil aquest reconeixement, doncs, del DJ com a artista? Se'l considera un artista?
Depèn molt. Depèn de l'exposició que tingui cara al públic. És a dir, tu pots portar durant anys i anys treballant de DJ, però si no has tingut una exposició radiofònica, no ets productor, avui en dia, com a DJ, costa destacar. Avui en dia els DJs que destaquen són els que treuen produccions, que són reconeixibles, que sonen a la ràdio tot el dia i amb això fan el nom.
Està, Pere, prostituït al món del DJ, és a dir, a vegades ens passem d'aquesta línia vermella, no? De fins aquí arriba la meva part creativa, però aquí m'estic venent una
bueno,
mica.
Jo també estic fent producció musical, el problema és que encara no trec res, estem en el tema i bueno, tu pots ser DJ, pots ser productor... Són dues coses diferents. Una és ser un artista i, per dir-ho d'alguna manera, l'altra és ser un empleat, saps?
Hi ha DJs potser que no s'ho prenen del tot en sèrio, i a vegades els veus punxar, dius que està de festa, és que no està pendent del públic. Això ho heu vist algun cop, bueno, algun company?
Sí, ja per començar és una professió molt difícil des del punt de vista psicològic, perquè tu has d'anar a treballar, has d'estar de cara al públic i tu potser no estàs en el millor dels teus dies, saps? Llavors has d'estar com has d'estar, has de donar una imatge i fer les coses bé. Bueno, és, per mi és una de les parts més difícils que té aquesta professió.
Què us han arribat a dir a vosaltres quan estàveu punxant? Alguna falta?
Que fiquem reggaeton, sempre, sempre.
Aquesta és la típica, aquesta és la fàcil.
O lo típic de, ah, eres un DJ, solo apretes un botó i ja està. Aquesta també l'escoltem.
Bueno, a veure, això és lo que més, és lo que més escolto jo. Diu, ah, clar, tu estàs aquí treballant de nit, et guanyes uns calés, tal. No, no.
És aquesta etiqueta, no?
Sí, sí, no, tot això té una feina darrere molt... O sigui, bastant exhaustiva. T'has d'estar al dia, has de baixar música... un tema que volia jo treure és que no sempre has d'estar ficant el que la gent et demana. O sigui, tu també has de marcar una mica el ritme i el compàs de la sessió.
És important això, és a dir, que el DJ tingui personalitat.
Clar.
I no posi, per exemple, la música que li digui al cap, al responsable de sala, que a vegades això passa també, que et venen i qui paga mana, no? Que diuen,
no, jo per
i
sort,
acabem posant la música que...
Per sort aquí, en el local on treballo, em donen bastanta llibertat, em diuen, a tu et paguem. Vull dir, tu t'encarregues de l'àmbit de la música, nosaltres no volem saber res d'això.
Que la gent balli, no?
Tu t'encarregues de fer la gent ballar i tu fas servir el que tu creguis convenient.
Robi, tu com veus aquesta figura del DJ?
Jo veig que el DJ últimament està molt prostituït, entre cometes. Sí, totalment. Abans un DJ era un guru, és qui feia moure la gent. Va, un DJ okay va començar davant d'una paret, amb un vidre, mirant la gent i feia ballar la gent. Sí o sí.
Com ha evolucionat, doncs, aquesta
figura? Com ha evolucionat? Pues, no cal anar molt lluny, tenim el Concord, tenim l'Àrea, DJs de personalitats que han vingut d'aquí. Sabadell ha sigut una gran ciutat pionera amb la música. Ens agrada o no, la màquina va venir de Catalunya.
D'unidó, sí.
Sonido Sabadell també, eh?
Sonido Sabadell, tenia Mària i Activi, perdona, APTC i moltes altres històries que havíem fet aquí a Sabadell.
I en aquella època la figura del DJ ja estava més respectada?
Totalment, si no Terrassa el Pont Aeri va crear tendències a nivell mundial.
Sí, sí.
Cal recordar algun
nom. On era el DJ? Era el Déu. I no cal anar molt lluny avui en dia. David Guetta, Vichy, que en pau descansi, són portades de Rolling Stone. Guanyen més que un artista pop. El DJ està prostituït. Per què? Perquè no se'l valora.
Carles, tu què opines? Està prostituït això de ser DJ?
Jo opino que hi ha dos tipus de DJ. El que es prostitueix i el que punxa el que la gent vol, i el que sap que punxarà el que hi vol i el que la gent va veure perquè saben que li agrada el que punxa. I això també influeix molt en el tipus de local, suposo.
A tu et deixen punxar el que vols?
Jo quan punxo em deixen punxar el que vull, perquè no punxo molt i quan vaig a punxar no vaig a fer el tonto.
Felicitat.
Aleshores, depèn molt del tipus de local també. Si és un local així més comercial, més de prendre copes, més tal, sí que la gent vol la música com més d'ambient, més tal, però bueno, quan la gent va a ballar, quan la gent va a passar-s'ho bé amb la música i a disfrutar-ho, al final li és igual com el que balli, mentre el DJ sàpiga portar la sessió, sàpiga llegir al cap de la gent i sàpiga, doncs, això, portar. Igual tu pots començar punxant el que et demanen i acabar-ho portant al teu terreny, si saps fer-ho, si saps llegir l'ambient, si saps modificar-lo, si saps anar portant la gent a poc al teu ritme. Crec que aquesta final és la feina del DJ.
La gent, l'ambient, hem començat aquesta tertúlia mirant-nos una mica al Malik, no? Com ens considerem, com ens veu la gent. Ara anem a parlar de la gent, del públic, perquè sense ells no podríem fer de DJ. Okay. Anem a escoltar, Judit, una altra de les bateries, aquestes... Bateries que ens has preparat, de què parlarem en aquesta? Perquè fem com una mica de joc, no?, amb la gent del carrer.
Sí, fem una miqueta de joc amb ells i elles, perquè els hi vaig preguntar, com ja us he dit, no, quin tipus de música escoltaven. I jo realment m'esperava que em diguessin la majoria reggaeton, perquè tu et poses al top 10 o top 50 de l'Spotify i tot és reggaeton, però sorprenentment em van dir...
Només aquí a Espanya, eh?
Sí, sí, aquí a
només
Espanya.
Només aquí a Espanya.
Aquí a Espanya. I em vaig sorprendre perquè vaig trobar força gent que coneixia i escoltava música electrònica. Però després els vaig fer una petita prova preguntant-los diferents noms de DJs i molts, doncs, els coneixien i molts no. L'escoltem i veiem les diferències, si voleu.
Vinga, anem a escoltar-ho.
David Guetta.
sí, aquest sí.
Bob Sinclair.
Aquest em sona.
Dimitri Vegas i Like Mike.
No.
Carl Cox.
No, tampoc.
Luciano.
Tampoc.
Andrea Oliva.
Tampoc em sona.
Oliver Heldens.
Òbviament.
Steve Aoki.
També és dels meus preferits.
Daft Punk.
Sí.
Too Many DJs.
No.
Clapton.
No.
Martin Garrix.
Sí.
Aquest joc que hem fet amb la gent del carrer, que els hem sortit a preguntar una miqueta quin és el seu nivell, si coneixen DJs, hem jugat una mica a veure si eren DJs molt coneguts, no tan coneguts. Ens hem sorprès una mica, no? Perquè hi havia potser DJs que no eren tan coneguts i que han dit que sí.
Sí, bueno, hi havia gent que els coneixia pràcticament a tots, però la majoria coneixien aquells DJs una mica més comercials com el David Guetta o el Martin Garrix, però després hi havia alguns DJs potser més alternatius com Luciano, que majoritàriament no els coneixia quasi ningú.
Com veieu el nivell del carrer?
Bueno,
es coneixen carrer, els noms dels artistes o no?
Alguns sí, d'altres no. El que passa moltes vegades és que la gent li fa vergonya, entre cometes, reconèixer que els hi agrada i disfruten amb el reggaeton, tot i que a casa probablement escoltin un altre tipus de música. Quan arriba l'hora de sortir de festa i passar-s'ho bé, tothom, qui més qui menys, amb el reggaeton d'avui en dia, la música llatina,
la música
que està
llatina,
al dia,
sí.
Està avui al dia, doncs tothom disfruta.
Puc discrepar?
I tant!
Això, jo penso que la música que cadascú li agrada és la que, diguéssim, li porta records o ha viscut a la seva generació. Jo, per exemple, punxo per un públic una mica més adult, bueno, adult, diguéssim, una mica més veterano.
Públic musical.
I allò com venen a escoltar-me, no estan esperant precisament aquest tipus de música. O sigui, busquen una música una mica més de house, coses així dels 90.
En Carles, que té un perfil potser més underground, d'estils electrònics més contundents, què et sembla el nivell del carrer?
Em sembla justet, però jo tampoc els culparia a ells, jo culparia a les ràdios, en plan Flash FM, Flashback, puc parlar?
Bueno, Ràdio Sabadell.
Ja he dit els noms. Ràdio Sabadell no, perquè ho fa molt bé. Però Ràdio Flashback, Flash FM són com emissores que és això, que punxen només música on el DJ ja no és un DJ, sinó que és un artista pop. Com bé han dit, en plan que guanyen milions, que es dedica com a vendre's i a vendre's i a vendre's, i al final això acaba pues, creant això, bueno, ha fet que la cultura mainstream del DJ, l'EDM, sigui com l'únic que es coneix per música electrònica, quan al final ha derivat de la música underground i, bueno, i s'ha oblidat molt. I jo diria que passa això, que és culpa també, falta d'interès, però més que res per culpa de les ràdios, que tampoc bombardegen a la gent tant amb els noms de David Guetta, que bombardeja molt més amb David Guetta, Bob Sinclair, Avicii, etc, etc, que no amb Carl Cox, Luciano, Andrea Oliva, sessions més underground.
La meva pregunta és,
aviam,
anem a profunditzar. Els grans DJs, els grans DJs, on punxen? Quin és el festival més gran que hi ha? Tomorrowland. Correcte o no? Sí o no?
Algú ha anat a Tomorrowland?
Bueno, abans era Sensation. Abans era Sensation, AD&T, que és qui va crear el hardcore, cuidado, i va guanyar milions, i ara és Tomorrowland. Tots els DJs que van a Tomorrowland, que es gasten milions en pirotècnia, helicòpter, és brutal la infraestructura. Tota aquesta gent els agafen perquè ven milions amb la música o perquè saben fer unes bones sessions?
És un espectacle, al final.
És un espectacle. No diuen que sigui bo o dolent, però tota aquella gent, realment, de què ven? David Guetta és bon DJ, okay? No ho negaré, potser sí, potser no. És bon productor? Sí. Fatboy Slim, parlàvem abans de Fatboy Slim. Qui és Fatboy Slim? Algú sap qui hi ha darrere de Fatboy Slim?
Sí.
Qui?
Ara no et sé dir els noms, però són dos tios.
No, són dos tios, és un.
Bueno, i el que m'ha és clar i...
No.
Després hi ha la figura del ghost producer, que el Vitamina hem parlat més d'una vegada, que és aquest productor que no apareix...
Daiplo,
per exemple, que no apareix en cap lloc, però que és qui fa la cançó. Home, després surt una altra persona al davant.
Bueno, tothom sap, sí, qui és Daiplo, és gran DJ, okay? Gran productor. Calvin Harris ha produït a Rihanna, ha produït a grans artistes, i el que escoltes últimament d'ell és hip-hop. No és dance.
En Pere discrepava d'aquesta part dels...
De quina, perdona?
D'aquesta que comentava, sobre que en els espectacles el DJ a vegades sembla més una marca que no un DJ, que ja es centra més en l'espectacle, en la pirotècnia.
Sí, mira, com per exemple pots trobar Clapton, que és bastant conegut. Si tu et pares a mirar al Google les dates que tenen d'actuacions, et pots trobar Clapton en una punta del món i en una altra. però qui realment fa aquests temes és Shere Khan. Llavors, un s'encarrega de fer la música, el sello s'encarrega de distribuir-la i els discjòqueis s'encarreguen de fer d'imatge arreu del món.
I si això li sumes una imatge, clar, com amb Clapton...
No, clar, clar, són, Clapton són dos nois, i un està a una punta, un altre, són la imatge comercial. I els que s'encarreguen de l'altra feina, pues, és el que fan, clar, produir i distribuir. Uns fan imatge, uns produeixen i uns distribuixen.
No ens hem d'oblidar que darrere de tot això, al final, el que hi ha és un negoci, és la indústria de la música. No queda un altre. Per això els DJs que més sonen, doncs, són els que més venen i, clar, seran els més comercials i no tan electrònics.
Doncs seguim parlant en aquesta tertúlia que estem fent avui al Vitamina amb aquests DJs locals que hem convidat i que molt amablement han vingut. Hem parlat d'ambient, de música i de negocis i tot relacionat amb l'oci nocturn aquí a la ciutat. Malauradament, mica en mica, l'oci nocturn ha anat com desinflant-se, com un globus que va perdent aire.
Per desgràcia.
I a dia d'avui ara en parlarem. Però primer coneixem una mica l'opinió del carrer, no? Què opina la gent sobre l'oci nocturn?
Sí, els vaig preguntar per on sortíem de festa, els joves i les joves de Sabadell, i la majoria van coincidir amb els llocs que freqüentaven a les nits, no? Molts per la zona del centre, però molts també per altres zones, que si voleu les escoltem.
Doncs vinga, escoltem aquesta tercera bateria.
Aviam, crec que és un avenç pels veïns perquè ara mateix poden descansar més i realment també crec que fa un ambient molt més familiar, però crec que el que ha passat és que s'ha deixat molt orfe la part de l'oci pels joves, pel jovent de Sabadell. Clar, és que tens molt poques alternatives, vull dir, si et ve de gust fer una cervesa així ràpida, doncs pots anar pel centre i fer alguna cervesa, però després realment, així per sortir, tens molt poques alternatives. Llavors, el que fa molta gent jove de Sabadell és marxar a ciutats del costat o simplement sortir menys o anar més a Barcelona i s'hauria de crear una alternativa d'oci.
Sí, jo crec que la zona hermètica es va tancar i es va fer bé, però tenim una ciutat molt gran i podrien haver-hi locals més interessants per sortir de festa.
Trobo que Sabadell no té cap zona d'oci nocturna des que van tancar l'hermètica i llavors hi ha un problema al centre de Sabadell que tampoc no hi ha bars o discoteques on la gent pugui anar a ballar. I n'opino que falten llocs per sortir de festa i crec que l'electrònica no és una prioritat de Sabadell, però que si hi hagués un local d'electrònica la gent aniria perquè no té cap altre lloc per anar-hi.
Doncs aquesta és l'opinió del carrer que la Judit ha recollit aquesta mateixa setmana sobre què opina en els sabadencs i sabadellenques de l'oci de la ciutat. Hem escoltat des d'un costat que era positiu pels veïns, sobretot els veïns de Gràcia, que és el barri que hi ha tot just al costat de la zona hermètica. Altres ens deien que s'ha deixat una mica orfe, no?, aquest oci nocturn de la ciutat, i ens han acabat dient que a dia d'avui molta gent, molt públic de la ciutat, la gent jove però també la gent gran, marxa a altres poblacions com Terrassa, com Barcelona, a gaudir d'aquest oci i a trobar discoteques. Què opineu sobre aquest tancament ja definitiu de zona hermètica?
Bueno, jo primer m'agradaria aclarir que l'hermètica
No ha tancat. Resiste.
Resistim. No, allà hi ha un local que es diu Drinking que no ha tancat. Hem estat, de fet, tot l'estiu oberts, dijous, divendres, dissabte, i de fet seguim allà cada cap de setmana.
Però sí que és veritat que és de les poques,
sí, gairebé la única
que està aguantant tot aquest seguit de tancaments, no?
Exacte.
Aquí des del centre, en Pere, que punxa al centre de la ciutat, heu sortit guanyant amb el tancament de zona hermètica? És a dir, la gent ha tornat al centre?
Realment no, nosaltres seguim tenint la mateixa clientela de sempre perquè és un públic distint, o poder qui ve fer la primera copa al nostre local després se'n va a l'hermètica. Vull dir que és totalment diferent. Realment no ens ha afectat a nivell d'aforament de la sala, no estem igual que sempre.
I vosaltres creieu que després de ser 20 locals aproximadament que hi havia zona hermètica, a pràcticament, com deia ara en Nest, a un o dos locals que encara queden, creieu que això és un fet positiu per la ciutat i fins i tot per la comarca? En Carles Antoni és de Castellà del Vallès. Castellà no hi ha molts locals d'oci.
Clar, parlant des de Castellà, sempre diria que un és millor que cap, perquè a Castellà no hi ha cap, però sempre s'ha de donar diversitat al públic i, bueno, això perquè, com hem dit abans, hi ha diferent tipus de públic, buscant diferents coses, i si al final només li ofereixes un tipus de coses, o el públic s'acaba cansant o acaba buscant alternatives a altres llocs com a altres ciutats.
I quin creieu que ha sigut l'error de l'oci de la ciutat per haver acabat tancant?
Bueno, l'error és arribar a l'extrem aquest de fer tancar per complet la zona hermètica o gairebé per complet. És a dir, el problema venia de molèsties que s'ocasionaven als veïns, però això em preguntes fa 10 anys enrere. Si era així, sí, podria ser. El volum de gent que es movia aleshores era molt diferent. Els darrers 5 anys no té res a veure el volum de gent, ni tan sols el tipus d'aldarulls que es podrien provocar. Vull dir, hi ha hagut temps de reacció i aquí no s'ha reaccionat, no s'ha fet res, no s'ha parat la situació.
En Robi també vol donar el seu punt de vista.
Jo soc molt sincer, tothom em coneix. L'error ha sigut polític. Com diu ell, l'Ernest, el meu company, i bueno, familiar també, error polític. No saber gestionar una situació que se'ns va anar de les mans. Totalment. I al final érem joventut molt jove, potser massa jove, on no tenia que estar. I el problema d'ara, tots hem sortit, el que sigui. On anem? On anem a Sabadell de festa?
No hi ha hagut alternativa, doncs.
No hi ha alternativa. Al bar del barri, fins a les 12 de la nit, i tapeo i cerveza. Sí o no?
Sí, perquè a dia d'avui queden molt pocs locals d'oci a la ciutat que tanquin, diguéssim, a les 5 del matí, que és...
Al centre tampoc n'hi ha. Abans, antigament, a l'època potser dels nostres pares, hi havia molts més locals i no passava aquest problema.
I no es podria agafar algun exemple de model d'oci d'altres ciutats d'aquí del Vallès o de Barcelona?
A on?
Pregunto.
La zona hermètica era una zona industrial. No es podia edificar a una zona industrial que era de talers. Lògicament, jo me'n recordo molts cops, jo treballant al bàsic, al davant mateix feien talers a les 5 de la tarda i a dalt vivien. Tothom que conegui un taler, el que és un soroll pitjor que una discoteca. No es podia edificar allà. Però bueno, jo lo digo...
Jo poso l'exemple que vam posar quan al seu dia el programa vam parlar del tema, que és... Això és una miqueta com el que es compra una casa per 2 duros al costat de la via del tren i després es queixa del soroll del tren quan passa. Vindria a ser una miqueta aquest l'exemple. Ja es va fer inicialment aquella zona perquè era una zona prou apartada del centre de la ciutat, era una zona industrial de negoci, i llavors es va suposar que allà doncs, era una bona zona per crear els locals nocturns. Que a posterior, doncs, el que són les vivendes de més es va acostant, sí que també per error potser alguns dels locals també van anar tirant més cap a l'exterior, no es van centrar només potser en els 3 carrers inicials dels quals formaven part.
Alguna cosa més a afegir sobre la zona hermètica?
Jo crec que es podia haver parlat millor
i gestionat millor,
i gestionat molt millor per ambes parts, cuidado. Però no pots tancar i dir em netejo les mans i adéu.
És el que, deia, no? La gent del carrer, que ens hem quedat una mica orfes aquí a la ciutat.
La gent jove on va? On van ara? A la plaça?
I si parlem de discoteques de música electrònica ja ens posem les mans al cap, no?
Aquí a la ciutat... Nosaltres fiquem house, eh?
Tota la nit?
O són 2/3 de la sessió.
Sona la Shakira.
És igual.
Bueno,
música.
Intentem fer una mica de tot.
La qüestió és que hi hagi música. Sigui de l'estil que sigui, la gent s'ho passi bé al seu ambient i ja està.
Doncs però... amb aquesta conclusió ens quedem. Si alguna cosa afegir, Fera?
Sí, bueno, tinc un jefe que gràcies a Déu va ser un dels pioners de la zona hermètica i m'ha estat explicant com funcionava això. El problema és que això era un centre neuràlgic de la festa a tot Catalunya i arreu d'Espanya.
I tant.
O sigui, estem parlant de que 4 o 5 discoteques amb 3.000 persones cadascuna dins o més, inclús discoteques agafen solars del costat per poder aparcar els cotxes de la gent que accedia. Això, vull dir, tens un barri relativament al costat, que és el barri de Gràcia, i encara que la música no molesti la gent, al cap i a la fi tots sabem que acaba fent soroll. Es va anar una mica de les mans aquest tema, no ho he viscut però tinc molta gent que m'ho ha explicat. Llavors què passa? Que amb els anys això s'ha anat moderant, no? O sigui, un cop s'ha arribat a moderar no molestava els veïns. Però per temes polítics o... qui sap, han volgut tancar-ho. Però realment, fa 10 anys ençà, tu sabràs que ha sortit a tardes, ha anat baixant el nivell. Hi ha hagut un punt intermig que es podien haver mantingut molts locals sense necessitat de tancar-los.
Doncs ha sigut aquesta suma, no? Aquesta suma d'una mica mala gestió, o no dir mala gestió, però no trobar la solució, no?
Totalment d'acord, una mala gestió.
Tot té un punt intermig, no? Diguéssim.
Doncs sobre zona hermètica, això és el que hem parlat avui, en aquesta tertúlia del Vitamina, que arriba al final. Us agraï molt la vostra col·laboració. sap greu acabar amb aquest tema, perquè hem començat parlant de DJs i de música i de tot relacionat amb el món de la nit, però acabem amb un tema que com a DJs us entenc, perquè també s'han posat en risc llocs de feina, hi ha gent que també té un sou treballant a, en discoteques i això també s'ha de garantir. Doncs nois, us agraeixo molt la vostra presència avui en aquesta tertúlia.
Sempre hi haurà una cosa que mai ningú matarà: la música i la bona vida
i la festa.
Oh, i tant. Estem d'acord.
Doncs fem aquesta tertúlia perquè ens agrada sempre recollir l'opinió dels DJs sabadellencs. És molt important fer una mica d'altaveu i per això tenim el Vitamina. Fem una petita pausa i tot seguit acabem aquest programa especial del Vitamina avui des del Terrat Urpí. Estem en directe i abans d'acomiadar-nos farem un combat radiofònic. No marxeu perquè arriba el ring i la música electrònica.
El Sabadell mai havia guanyat contra l'Ebro.
Ebro 1, Sabadell 3.
Tampoc contra el Teruel.
Sabadell 2, Teruel 0.
I el Cornellà encara se li resisteix. Fins aquest diumenge.
Sabadell en joc.
Ara, a per la quarta victòria consecutiva i a l'assalt del play-off. Diumenge, a partir de 11:45 del migdia i des del nou municipal de Cornellà, Unió Esportiva Cornellà, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Osos Coidi y escucha los partidos del Sabadell en Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un bon viatge. Oh, 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 Ràdio Sabadell.
Pràcticament 8 minuts per arribar a les 11 de la nit i abans que ens agafin el relleu els amics dels Salsitxes Paradise, que els tenim aquí preparadíssims amb el seu Soul and Funky, fem una miqueta de combat radiofònic. Això ens agrada molt a Ràdio Sabadell, és compartir música però d'una manera així molt dinàmica, i és per això que hem convidat avui dos DJs, diguéssim que la New School. A un costat del ring tenim en David Ibáñez, altrament conegut com a Daibro. Què tal, David?
Bona nit, Toni, és un plaer estar en aquesta terrasseta tan maca amb tan bona gent i amb tu.
Gràcies, doncs. La companyia és molt grata, ja ho sabeu. I a l'altre costat del ring tenim l'Isma. Isma, què tal, Isma, com estàs?
Bona nit.
Tot un veterà, vam dedicar-te un Vitamina especial.
Sí, és veritat.
On et vam conèixer una miqueta més i també vas oferir-nos la teva música. Així que avui farem aquest versus entre la New School i l'Old School. Com es veu la música electrònica, perquè ha evolucionat molt en aquests últims 30-40 anys. Així que res, començo a repartir una miqueta de joc. Comencem per Drybro. Què ens has portat avui per referir-te, no, en aquesta música, amb això de la música electrònica? Què és per tu la música electrònica, David?
Per mi la música electrònica és un art, és un estil de vida, diguéssim.
Comencem fora.
És... no té explicació, és algú... és màgic, és essència.
I què ens has portat per transmetre aquesta essència a tota la gent que ens està escoltant avui?
Doncs avui he portat un tema de David Guetta i Martin Garrix que es diu Like I Do, i és de l'estil EDM.
Doncs escoltem aquest tema i amb el que el David avui vol explicar què és per ell la música electrònica. Som-hi! I think BPMs, aquesta terrassa de l'Urpí. David, com sona això, no? Últim treball de David Guetta de l'any passat, o d'aquest any, oi?
És d'aquest any.
Del 2018, sí. A punt d'acabar. Doncs, d'un-hi-do, ens transporta aquest so EDM que la gent jove com tu avui en dia està molt acostumada a escoltar amb aquestes melodies. I aquesta és la teva manera d'enviar-li un bon cop de puny cap a l'altre costat de la taula, l'Isma. Isma, què t'ha semblat?
Comercial.
Comercial. L'etiqueta és comercial, oi?
Directament, sí.
I així que ens portes tu?
Jo us he portat, em vas comentar, i us he portat Marshall Jefferson.
Ostres.
El Move Your Body.
D'en Peus, eh?
Sí, home.
D'en Peus,
home,
eh? Sí.
Un dels mestres. Bàsicament perquè, bueno, era els principis del house. D'aquí surt tot, surt fins i tot el DM, surt el Techno House, tot surt d'aquí. I us he portat un dels mestres del house.
Què t'aporta, doncs, aquesta producció, com a disc jockey?
Bueno, a mi em sembla que és la base de la música dance, de tota la música dance d'avui en dia, absolutament tota. Fins i tot la més dura, fins i tot la més comercial, fins i tot la més patxanguera, comença d'aquí.
Hi ha moltes influències també de la música disco funky dels 70. D'aquí va sortir el house, diguéssim.
Bueno, el house es va començar a finals de la segona part dels anys 80, a Chicago, bàsicament, en els estudis, amb el sample Roland, fent samplejats, i evidentment s'agafava de la base de la música disco, que ve del soul i del funk americà, del sonido de Filadèlfia i d'aquesta colla, sí, sí.
Doncs des de Chicago fins aquí, fins a Sabadell, que ens arriba aquesta proposta de l'Isma i amb la que vol contestar el David. David, com t'has sentit?
M'he sentit...
Ha vingut amb un clàssic, eh?
Ha vingut amb un clàssic, contra això no es pot competir, contra el house pur no es pot competir.
House pur?
Sí,
a tu també t'influeix aquest house pur?
Sí, és essència, això és l'essència, el house.
Història.
Història, d'aquí surt tot.
De la música electrònica, d'aquí surt tot. Doncs d'aquí surt tot, i amb aquest track acabem, amb aquesta recomanació que ens fa l'Isma. Queda molt poquet per donar pas als amics dels Salsitxes Paradís, així que anem acomiadant, anem tancant la paradeta dels del Vitamina Dance, escoltant aquest Marshall Jefferson. I això, moltes gràcies a tot el públic que ha vingut avui a escoltar aquest Vitamina especial. Primer cop que hem sortit al carrer, estàvem una mica nerviosos i crec que els nervis encara continuen, perquè sempre hi ha una primera vegada, no? Agraïm, doncs, a tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell, en Genís, que està avui a les vies de son, Genís Garcia, i també des del control tècnic, des de l'estudi del doctor Puig, en Roger Benet, que ens ha disparat tots aquests tracks que han sonat tant i tan bé. Acabem amb aquest House Music de Marshall Jefferson i deixem pas als amics dels Salsitxes Paradís. It's gonna set you free.